Nos mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto.
Seguimos con esta sección que ya sabéis que cada dos semanas realizamos, esta sección titulada Muséate, en la cual hablamos con diferentes museos de las Islas Baleares para conocer cuáles son las diferentes exposiciones que tienen lugar y ofrecerles a los oyentes de COPE planes a nivel cultural que puedan llevar a cabo. Hoy hablamos con Alejandro Isasi, cap del Departamento de Educación y Actividades de la Fundación Miró Mallorca. Bienvenido, Alejandro.
Buenos días, Miguel. Muchas gracias.
Bueno, tú comandas, tú nos dirás sobre qué exposición o qué temas quieres que demos a conocer, en este caso, de la Fundación Miró Mallorca.
Bueno, yo creo que lo primero que hauria de saber seient és que la Fundació Pilar i Joan Miró Mallorca, no? Perquè tenim una fundació vinculada amb en Joan Miró, i és gràcies a la seva dona, que va ser doña Pilar Juncosa, uh-huh, amb la qual amb ella, crec que era l'any ja 81, van firmar en l'Ajuntament la possibilitat de crear aquesta fundació. I aquesta fundació que era? Eren els dos tallers d'en Joan Miró en tots els objectes que hi havia dins ells. És a dir, objectes que, jo, si no recordo malament, hi ha com uns 7.000 objectes, entre objectes i pintures, no? Coses que són el món de Miró, bàsicament.
La verdad es que yo he tenido el placer de visitarlo y está todo como prácticamente él lo dejó.
Sí, la veritat és que sí, se va fer fa molt poc temps, no sé si fa un any o una mica més, un nou estudi des de Miró l'any 78 se va caure per l'escala i a partir d'aquell moment ja va entrar poquet en el taller, cert. Se va repensar, reviure i reconfigurar l'espai. Se varen fer també unes còpies o unes reproduccions dels originals que per motius de conservació no podien estar en el taller. En el principi va haver-hi moltes complicacions, però després se va entendre. I tu entres allà i ensumes una cosa diferent. Mm-hmm. L'únic, quan estàs allà de dins, l'únic que falta és que baixin Miró i mos doni sobresalt ja de dir, uah, està aquí aquest senyor.
Da la sensació de que pueda aparecer tras cualquier esquina o abriendo una ventana.
Sí, o directament davallant de casa seva i, que estàs fent en el meu estudi, que és un espai privat, meravellós.
¿Qué hace, ¿qué hace tanta gente aquí, no?
Sí, exacto. ¿Por qué están en mi espacio privado?
¿Y qué nos quieres descubrir de todos los espacios y diferentes exposiciones que tiene lugar, bueno, precisamente ahora en la Fundación?
Nosotros ahora mismo tenim dues grans exposicions. Una és el Miró de Son Boter. Recordam que Miró va deixar dos estudis, Son Boter i el Taller Cert, o Son Abrines, uh-huh, en els quals el primer és de 56 i el fa en Josep Lluís Cert. És una peça arquitectònica espectacular que tenim a Mallorca, tenim una sort de tenir-la. I l'altra és una casona del segle VIII que està damunt de la muntanya. Uh-huh. Aquesta casa, en els seus bons moments, va tenir fins a 70.000 metres quadrats. Quan va arribar el moment en què Miró la va poder comprar, havia guanyat el Premi Guggenheim de la institució americana, que eren $10,000.
Amigo.
Clar, en aquell moment hi havia una senyora que era una senyora alemana que li va vendre sa casa i sabeu que era bastant enutjós perquè feia moltes festes. És a dir, devia ser més joveneta i en Miró ja era un senyor gran que el que volia era la seva, necessitava pau espiritual i espallal, i clar, tenir renou,
claro,
a prop de casa seva.
A l'hora de treballar, un artista necessita estar tranquilito.
Fi, bueno, hay gente que... Sí. Por ejemplo, cuando Miró estaba en París, tenía un amigo que era André Masson, que era lo opuesto a él. En Miró sempre era una persona... És català, tranquil, relaxat, que no sembla un artista, que era, no era famallut, li agradava només una senyora, quan Picasso sempre deia que venia, perquè sempre veig en sa mateixa muller, no? Uh-huh. Però, bueno, aquí a Mallorca sí que era aquest espai que era un apèndix de la seva vida i podia estar com a un cau refugiat, sense que se li molestés molt.
Esto hablamos de la exposición de Son Boter y...
Bueno, aún no hemos hablado de la exposición de Son Boter.
Vale, de los talleres.
Perdona, estábamos hablando únicamente del edificio de Son Boter, ¿no? Esa exposición sí, son todas esas piezas que s'han pogut documentar o recollir vinculades a Son Botera. Aquesta casona en la qual ells s'instal·len a 60 se converteix inicialment en el paradís per ell, perquè havia de treballar directament escultures a l'espai. Però per fer això havia de fer una reforma, col·locar grues, i això no ho va poder fer, perquè amava aquesta casa, la sentia com una cosa molt pròpia. Què va fer? Pues això, la gent haurà de venir a veure-ho, no? Se va dedicar a dibuixar en els murs i a apropiar-se de totes les parets de la casa. Després, amb aquesta idea i diferents imatges i quadres que quedaven a Son Botera, se va decidir fer una exposició. Se va documentar tot el procés per el Departament de Col·leccions de la Fundació i ha quedat una exposició a la Sala Estrella, que això és un altre edifici, és un edifici que va fer en Rafael Moneo, Premio Pritzker, i una persona se pot passejar per aquest espai increïble, també a nivell arquitectònic és molt guapo, però a més a conèixer totes les peces que varen sortir de Son Boté, que tenim a la nostra col·lecció, o la gent que l'ha pogut cedir, sobretot la família, que sempre ens ajuda moltíssim.
Què més nos quieres contar?
Tendríem otra exposició també, que és d'en Rifa Spani, se diu Instant i Memòria, i se vincula també a Son Boté, perquè aquest senyor va venir a fer unes fotografies que representaven aquest element de silenci, de màgia, de les obres importants de Miró, a lo millor no les tenim aquí, estan en els millors museus del món, però la immanència d'aquestes obres a lo millor són quatre taques que no es tiran en els quadres, sinó que s'han quedat a Son Botera. Agafant aquesta idea, va revelar el que és la temporalitat d'aquest taller, artista. Això aproximadament hi va venir l'any 2012 i va fer un conjunt de fotografies. Després, l'any 2018, va tornar i se va fascinar tant amb les taques que hi havia que ho va reconvertir en un procés creatiu vinculat a com si fossin, no sé, si fossis un ocell i t'aixecassis o a l'espai i veiessis les diferents illes, serien com puntets, quedarien com unes diferents arxipièlegs o cartografies.
Claro.
I això és el que ha fet ell. Ha anat directament a agafar les taques que hi ha en terra, i a mi ha fet un zoom. Con lo qual, el resultat d'aquesta segona part de l'exposició són un conjunt de fotografies que un no sap que són les taques d'en Miró. I per concloure, ha fet una cosa encara molt més interessant. El que no vos he dit és que Son Botera, Miró va instal·lar els seus tallers d'obra gràfica. Obra gràfica que podrien xerrar de xilografies, calcografies, litografies, el que penseu. Un pòster seria, per aquella persona que no sigui una entesa dins el tema, pues un cartell, no? Una imatge impressa. I en Rifa Spani va fer el mateix, va treure d'aquestes imatges i va fer uns gravats. I aquest gravat se pot veure a l'exposició, que és com acabaria aquesta exposició d'Instant i Memòria, que tancarà ara en el juny del 23.
Está, la de Tombote
durarà fins a les 24.
Entonces tiene la gente la posibilidad de ir a visitarla hasta junio, esta exposición.
Exactamente. En aquell moment ja començarem una altra exposició, però també recordem per tot el local, o la gent que visqui a Mallorca, que els dissabtes a partir de les 3 és gratuït i el primer diumenge de mes també és gratuït. Per si un vol venir a fer una primera visió i després venir un altre dia.
Ja con más calma, pero bueno, está bien que lo recuerdes, que esos días son visitas gratuitas, el resto de días, obviamente, pues pagas la entrada y vas con más calma, obviamente, porque al ser gratuito seguramente habrá más gente, pero creo que nos querías hablar de algunos ciclos de cine.
Sí, nosotros, dentro de lo que es el Departamento de Educación, talleres de obra gráfica y actividades o programas públicos, tenim diferents ventalls de propostes. A part de la feinada que fem amb l'escolar, que crec que mai se veu lo suficient, perquè tenim a dues companyes, Mirena i n'Antònia Rosa, treballant de sol a sol, quasi, per inculcar el verí de la cultura en el jovent, també fem un altre tipus d'activitats. Aquestes són, per exemple, la creació dels premis i beques. Els premis i beques els va generar Doña Pilar venent 42 peces de la seva pròpia col·lecció l'any 86, va fer una subhasta en Sotheby's, i Sotheby's les va vendre. Se van aconseguir 3 milions d'euros d'aquell temps, 500 milions de pessetes. I la comissió li van regalar a Doña Pilar. Amb això se varen crear els famosos premis Ibeques Pilar-Juncos i Sòfens. I enguany donarem 50.000 euros. Uh-huh. Per això, a la gent que ho escolti, que s'apropi ràpidament a la pàgina web. Tindrem el Premi Pilar-Juncos i Sòfens de Creació Artística de 22.000 euros, una beca, un projecte d'educació artística de 6.000 euros, perquè enguany hem pujat totes les beques, 4 beques de formació per participar en els tallers d'obra gràfica de Joan Miró, després veurem els tallers que tindrem enguany, i aquestes se composen en 4 beques de 8.000 euros cadascuna. Hi haurà també 3 beques de formació artística a uns altres centres que col·laborem en Casa de Velázquez a Madrid, serien 2 beques de 4.000 cadascun, o una altra a la UCL de Londres, Slashley, 4.000 euros per estar també un parell de mesos a Londres treballant l'obra artística, no? L'obra gràfica.
Uh-huh. Està, i molt
després,
bé.
També,
uh-huh. Està molt bé. Col·laborant
que... darrere... Perdó?
No, cuéntanos.
I l'última que tindríem seria una col·laboració amb Calcografia Nacional. És una formació per als guanyadors del certamen d'art gràfic per a joves creadors, que també són 2.000 euros i poden venir a la Fundació 2 persones i estampar les seves peces en Calcografia Nacional. Uh-huh. Això com a beques, i després, dins aquest món, també treballem els cursos que s'ofereixen en els tallers d'obra gràfica de Joan Miró, perquè en Joan Miró volia una fundació viva i activa. I com se va aconseguir en els estatuts? Pues amb els tallers d'obra gràfica podien venir els artistes mitjançant els Premis Ireques que acaben d'escoltar, els cursos de formació que s'ofereixen a la casa, i alhora també s'han estipulat diferents formes de poder venir mitjançant joguers supereconòmics o altres tipus de col·laboracions. Què farem enguany? Pues tenim 3 cursos. Un de tècniques additives, fet uh-huh. per en José Ignacio Rincón, suposo un senyor que té un taller a Madrid que és meravellós, i seria del 3 en el 8 de juliol. Són 160 euros el que costaria el preu del taller, i és de dilluns a divendres de 9 a 3 i és dissabte també.
Què altres tallers tenés?
Tenim un altre taller que és de ceràmica d'inspiració oriental, fet per Nana Felipe, també una experta en el tema, i seria de l'1 en el 9 d'agost també d'enguany, i el mateix cost, 160 euros. I un tercer, que clou que ja tancaria tot el segle, que seria el taller de serigrafia per en Carles Gott, que a més en Carles Gott, que se diu Carles García Odou, ha tingut diferents beques a la Fundació, amb la qual estic més contents que el 21 al 26 d'agost, i el mateix, amb un taller de 160 euros, en el qual normalment se vinculen el jovent que té una energia única i quasi és un procés catàrquic, això.
Perfecto, muchas gracias. Nos has hablado de talleres, nos has hablado de becas, de exposiciones. Hemos hecho un pequeño repaso también a la historia de la Fundación. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, Alejandro Isasi, cap del Departament d'Educació i Activitats de la Fundació Joan i Pilar Miró a Mallorca.
Un plaer. No sé si tenim un minut més o no, per donar al cine o...
Vinga, en 30 segons.
30 segons. El filo de la navaja. Això serà una obra personal, avantguardista i una experiència única per tothom. Ho farem el juliol, cada dijous de juliol, de forma gratuïta, amb pel·lícules com Un xenan de Luis Buñuel, L'aix d'or de Luis Buñuel també, Sweet Movie de Maharaquet, Arrebato d'Ivan Fulueta o Eraserhead de David Lynch i Food de Svank Meyer. Serà una meravella. Vos y convidame a que vingueu.
Ahora sí que no nos hemos dejado nada en el tintero. Muchísimas gracias, Alejandro Isasi.
Un placer.
Cuando nadie nos ve.